Tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles. Tot amb una sola mà.
Mai enrere, que es canvi la foscor, deixa la porta oberta, oblida les pors que hi ha al camí, que res no t'aturi, segueix així, que sempre podràs, si vols tornar a començar. Respira i batega en cada pas, agafa ben fort la meva mà, que sempre podràs, si vols tornar a començar.
Si vols fer-me fora d'aquí hauràs de preparar un pla. Estic disposat a sortir amb els teus pares endavant. I si ens trobem a l'ascensor ja dic que tal. No és que m'interessi, és que menteixo quan no cal. Per qui vaja estem fotuts, els de dalt ens fan empassar merda i el futur pinta molt cru. Quan s'acabi tot i s'apagui la llum del sol, omple el pulmó i cantem una cançó que ningú escoltarà. Cridem el pulmó que tot ens da igual. Anem a cremar diners.
Si no soy discreto, las palabras se las lleva el viento. Me pierdo jugando en su pelo y por eso somos eternos.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts, 4 de març, tertúlia 100 de la 26a temporada. Els joves alemanys que votaven per primera vegada a Alemanya i aquells que tenen entre els 18 i els 24 anys van recolzar més el partit a l'esquerra de la socialdemocràcia que a l'extrema dreta, com es creia que passaria. És un exemple de campanya ben centrada en els assumptes que més interessen als joves. Això és contradictori amb el que passaria a l'estat espanyol si hi hagués demà eleccions, ja que, segons els sondeigs de l'Institut 40DB realitzat fa uns dies pel País i la Cadena SER, deia, entre altres aspectes, que la franja entre 18 i 24 anys preval la desafecció política, és a dir, l'abstenció, i després l'extrema dreta, que obtindria gairebé un 28% dels vots. El vot jove a l'ultradreta està creixent també a altres països grans europeus, com Itàlia, Polònia o França. És oportú vincular aquesta tendència amb una altra enquesta realitzada recentment per l'Eurobaròmetre de la Comissió Europea, que diu que la major part dels joves europeus recorre prioritàriament a la xarxa socials per informar-se davant dels mitjans de comunicació tradicionals. Entre les xarxes socials, les preferents són primer Instagram, després TikTok i en tercer lloc X, l'antiga Twitter. És significatiu establir aquesta relació en un moment en què s'interpreta de manera tan amenaçadora la llibertat d'expressió per part del nou govern nord-americà. Obrim la nostra barra lliure. Avui volem saludar a l'Esteve Comelles, del projecte La Caponera al Bages. Benvingut. I el Ramon Piqué, impulsor de La Caponera. La Caponera manresana comença a portar 4 nous alumnes a l'Institut de Palacahuina, a Nicaragua. Trasllada joves que han finalitzat primària a l'escola de Cosmagí i que sense aquest vehicle no podrien continuar els estudis de secundària. En parlarem i tenim també aquí nosaltres el Ramon Fondavila. Benvingut. I l'Àngel Fuster, benvinguda. Bon. Què tal, com esteu? D'acord amb el tema dels joves, tu els tractes més bueno, sovint que no pas jo a la CUP. Bé, no sé si els tractes o no, però que sí que realment se n'entenen si de tot per les xarxes socials.
Sí,
els mitjans, la tele i companyia, estem de modès ja.
No puc dir què voten perquè no he fet l'enquesta, clar. Però no sé, hi ha de tot.
I que les enquestes es menteix. Jo cada, almenys ho dic per opinió pròpia, sí. A mi quan m'han demanat, i m'ho han demanat diverses vegades, i quan et fan una enquesta a peu d'urna, que n'han fet diverses, jo m'aturo perquè jo també he hagut d'anar a fer enquestes, he hagut d'anar a fer programes a micro obert, i m'han preguntat, i sempre he mentit. Per tant, penso que si jo ho faig, molta gent ho deu fer també, no? Jo, per tant, les enquestes no me les crec.
Sí, no sé, i també és simplificar molt, no? Entre els joves hi ha gent de tot, eh? I també entre els adults, vull dir que jo crec que si surten partits d'ultradreta no és només per culpa dels joves, també hi ha gent adulta que a vegades no sé si pensa bé el seu vot.
Però saps què passa? Que hi ha molta gent jove que, com que parlar-los-hi de Franco, i es va veure en una enquesta que es va fer fa poc, no els hi sonava pràcticament, ni sabien qui era, i no han viscut aquella postguerra dels nostres avis, dels nostres pares, potser, no sé, ho deixen una miqueta més en stand-by, eh? No sé què penseu.
Jo, diguem-ne, posar els joves en el focus a l'hora de carregar-los els neulers, no? De la situació política i de l'orientació de política del nostre país i en general del món, em sembla que també és una mica agosarat, no?
Sí.
Jo crec que és una tendència general de la societat i, bueno, segurament tots hi tenim una part de responsabilitat, alguns perquè potser no el missatge, diguem-ne, més progressista no acaba d'engrescar potser a una part de la població, i altres perquè també és més còmode comprar el discurs fàcil populista que et dona bons i dolents, et diu el que has de pensar i no has de ser gaire crític. I aquí jo crec que hi ha gent jove i hi ha gent no tan jove. Sí.
Home, que també depèn de com fas la pregunta, perquè les enquestes condicionen molt el tipus de pregunta. Ramon.
Jo ara ja estic jubilat, però sí, els meus alumnes bevien de les xarxes socials perquè no conceben la idea de pagar per informar-se. Això ja és una... Vaja, és una entelèquia, impossible pensar en això. I la resta, esclar, la informació que el rep és còmoda, però efectivament no és una qüestió dels joves, és la majoria de la societat en aquests moments tibem d'aquestes xarxes i per tant moltes vegades es repeteixen ja no arguments, sinó emocions, sensacions, que fa que hi hagi els uns, els altres, que criminalitza fàcilment contingents socials, col·lectius que són vistos com a diferents, i per tant sí, l'extrema dreta i aquesta visió conservadora que tradicionalment els joves, doncs esclar, eren els primers que s'hi oposaven, doncs ara potser no és així, però és molt transversal, eh? Lamentablement aquesta actitud és molt transversal en la població.
Jo també diria que hi ha molts adults que no llegeixen el diari, eh?
Sí, va, per favor, sí, sí.
És veritat. Escolta, una cosa, i a Centroamèrica, en aquest cas, a Nicaragua, la gent adolescent, els nens, també veuen i viuen de les xarxes socials i van tot el dia amb el telèfon mòbil o no?
A mi em va fer molta gràcia, ara, quan hi vaig estar, ara fa un any i mig o així, que estàvem allà un dia amb una població que es diu Sant Juan del Sur, a la part del Carib, ai, del Pacífic, així, i un amic que tenim allà en comú, sé que un dia va venir corrents, dir, que s'acosta una borrasca o que ve aquí un huracà o no sé així, i diu, i d'on ho has tret això? Diu, del TikTok. I és un canal d'informació, la gent allà s'informa per canals d'aquest, TikTok, YouTube, i així és per on els hi arriben les notícies. I fins i tot...
Escolta, potser aniria més bé, perquè mira que vas amb la Dana de València.
Sí.
Aquests van anar més ràpids.
Però bueno, era curiós de com tenen la manera aquesta, no? De les xarxes, a més va lligat a vegades a que són xarxes que les operadores... en aquest cas d'internet, o sigui, et faciliten volum de dades perquè accedeixis a aquests canals gratuïtament, bueno, sense, te'ls donen aquests lligues de poder accedir d'informació, en detriment d'altres, de manera que és molt fàcil doncs, que entrin amb això, de que el seu, la seva comunicació és al mòbil, les apps que hi ha al mòbil, i perquè tothom té un mòbil, és una cosa curiosa, no? I estiguis en una situació país més ric, país més pobre, però tothom va amb el mòbil a la mà, no?, avui dia. I doncs, sens dubte, doncs, ha de ser una manera d'informar-te. Mm.
Molt bé, doncs anem a parlar de la Caponera. Em deia el Ramon, jo he hagut de buscar. I el Ramon Piqué, com va néixer aquesta idea? Com arribes a posar-te en contacte amb aquesta gent?
Breument, eh? Aquelles coses que si comences a tallar s'allarguen molt i no és objecte.
Tenim tres quarts d'hora, o sigui que tu mateix.
Ui, no, però ho hem de compartir. El projecte a la Floresta s'inicia a partir d'un vincles que hi havia amb Nicaragua que tenen molt a veure amb un poble català que es diu Arbúcies, que tots coneixem, el poble d'Arbúcies. Arbúcies ja fa com 40 anys que està germanat amb el poble de Palacagüina. Ah. No és l'únic, eh? Hi ha d'altres, eh? Hi ha Cassà, hi ha Salt, a Girona també, hi ha... I Cornellà, etc. No? Però al nord, diguem, del país hi ha hagut una dinàmica de germanament molt, molt forta. Jo algunes vegades que he anat a Nicaragua, vaig començar anant per temes de la universitat, ja fa molts anys, eh? I alguna vegada que havia anat cap allà, em deia la gent d'Arbúcies, escolta, si puc, Ramon, si puges, vés al Palacagüina i vés a mirar aquesta cosa d'aquest projecte. O porta aquesta cosa, porta uns diners per pagar no sé què d'un... Bé, així és, diguem, els inicis són aquests. Amb els anys, els vincles van ser més forts amb Nicaragua, amb Palacagüina, ja fa molts anys que hi vaig sovint, i molta gent del meu poble, que no és un poble, és la Floresta, no?, també hem establit contactes amb la gent de Palacagüina i Nicaragua en general, no? Que en xarxa d'amistats, etc. I això ho comento perquè a la Floresta uns veïns d'aquests que van anar seguint, diguem, aquest camí que alguns van iniciar, doncs un any que van anar a Palacagüina van tornar, escolta, Ramon, hem anat a una comunitat, Camperola, que es diu Cusmají, que hi ha una escola... Jo la coneixia amb alguns, però no havíem pensat en un projecte d'aquests pogués tirar endavant. Hi ha tantes necessitats que a vegades que ni penses en coses petites. Aquest és un projecte petit, però de gran impacte. Això és com ho valorem nosaltres. Diu, hi ha una comunitat que, el que explicava bueno, l'Esteve abans quan no sortíem en pantalla, que una comunitat petita, uns 300 habitants, hi ha una escola de primària, que el govern va aconseguir que tiri en marxa, que donen de menjar als nanos, que també és la manera de garantir que els nanos hi vagin també a l'escola, però quan acaben la primària han d'anar 10 quilòmetres a peu, o en bicicleta, o a cavall, o fent autostop per anar a l'institut, que és per la Caguina. Què vol dir això? Que molts nanos acaben deixant d'estudiar, abandonant, etc. No? I aquí van dir, ostres, per què no busquem una manera de pagar un transport que els porti cada dia. I aquest esport és la famosa Caponera.
Que tenim fotos i l'ensenyarem, eh?
Exacte, que no deixes una moto de tres rodes, sí. Tapada, perquè ja plou, també, quan plou, perquè també és un corredor sec, la zona justament aquella, i el que fa el Caponero, el xofer, es va cada dia a les 8 del matí els agafa a Palacagüina, perdó, a Cusmají, els porta a Palacagüina i els torna a portar. Des del mes de... quan comença el curs, que és al final de gener, fins al...
Perquè estem veient per unes carreteres que déu-n'hi-do. O
sigui, sí, sí, poc... són carreteres són... difícils. Aquí, ara, la imatge d'aquí és més o menys agradable, sí, sí. Però ja, no sé, l'Esteve que va venir fa dos anys, ja el trobí, havien de baixar i empènyer la Caponera perquè els camins són difícils. Sí, 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 però...
Bueno, és un clima de selva tropical... no està gent de perill pels animals que et pots trobar, no és que siguin animals salvatges així, però els camins, doncs, amb les pluges i tot, són corriols, i lògicament té la seva dificultat. I aquesta canalla de 12 anys, aquests 12-13 quilòmetres, doncs, lògicament els hi facilites una solució que a més amb tot el que dèiem, no, amb el que comporta darrere, no? Però sí, sí, és pujar a la caponera, haver de baixar en penya-la, però veure com l'home va fent, pensar amb els nens a darrere, que més d'una vegada deu haver de baixar, i així, i aconseguir que arribin pulcres, perquè això sí que tenen tots els nens allà impoluts, allò, amb ganes d'així, doncs ha de ser... Però, bueno, l'objectiu s'aconsegueix dia a dia, i portem en aquest cas 5 anys, hem anat fent un seguiment d'aquest mes, i també, de moment, doncs, cada dia hi ha hagut caponera manresana, que ha portat els nens a escola, i
ah, parlem de la caponera manresana. Seguim amb la teva, sí, que és la inicial, la primera.
Bé, i la inicial, el barri, aquests veïns que us he comentat que van tenir aquesta gran idea, doncs ja tenim un espai, diguem, municipal, que es diu el Consell de Barri, que, bueno, en un moment donat, en aquest moment hi ha una regió de la CUP, de Sant Cugat, és un barri que pertany a Sant Cugat, i jo el que vaig fer, el que feia, jo el que cobrava, jo no ho cobrava, això que donava tot pel barri, i el que diuen, bueno, guardem-ho, i quan tinguem un projecte solidari de barri, i llavors la proposta va ser aquesta. I llavors, el temps que vaig ser regidor, ho vaig anar pagant jo, no jo, amb aquesta decisió que havíem pres, i, però clar, això no dura sempre, jo vaig estar ser regidor, i el projecte, i els nanos no els hi podies dir, escolta, ara ja no hi ha cap on era, no. Llavors vam buscar altres alternatives per buscar finançament. Vam fer, primer, hi ha un menjar típic de Nicaragua, que es diu gallo pinto, que és una barreja d'arròs i frijol, no sé si algú una vegada l'ha tastat. Tota Santa Amèrica es menja això, eh? Té noms diferents. Llavors, un cop l'any fèiem una gallo pintada al barri i la gent donava la voluntat. I amb això, però va passar el que no va passar a tothom, que amb la Covid això no ho vam poder fer.
Clar.
I llavors vam haver de buscar altres fórmules. Una és el timing, que no sé, suposo que en parlarem després, una llumineta que fem per Nadal, coses d'aquestes, i amb això aconseguim o garantim que els nanos aquests tirin endavant. I la part...
Hi ha una caponera.
Hi havia una, sí.
La primera és la de la, sí, sí, floresta.
Exacte. Que aquesta ens costava uns 100.000 còrdobes al mes. 100.000 còrdobes al mes són 75.000 a l'any, que serien en euros, quan vam colar, 1.000...
Uns 2.000 euros.
No? 2.000 euros, aproximadament. No és una gran quantitat, ho podem fer, i fins i tot els veïns ho tenim clar, si alguna vegada no tenim prou diners, rescam la butxaca, perquè no és una quantitat que impedeixi que aquests nanos puguin estudiar. Uh-huh. I llavors hi ha coses molt boniques.
Quanta gent hi cap a la caponera?
Quatre més el caponero.
Per tant, pot fer un viatge o en pot fer més d'un?
Un, perquè és que jo ho he fet amb ell alguna vegada, i t'has de llevar a ser molt d'hora, de fer tot el trajecte, tria alguna hora arribar a la comunitat, agafar els nanos, tornar, i llavors hi fa la seva vida de caponero, perquè no deixes un ofici aquest, per la cabuina, i cap a la, quan surten de l'institut, torna a fer el trajecte. Només té temps de fer-ne un. Per horari, perquè...
Per tant, en aquest cas, quan vau començar, podíeu beneficiar a quatre nens.
Quatre nens, sí. Quatre nens, llavors, clar, què passava? Quan acabava quatre anys després, s'alliberava alguna plaça i podia entrar algun nen nou. Però no podíem donar cobertura a tots els nanos quan acabaven. I això ho sabíem, érem conscients que d'aquesta limitació. I era aquí quan, per raons que ara no venen al cas, no ho sé, l'Esteve, que va venir un cop cap a Nicaragua fa un parell d'anys, doncs nosaltres si igual podíem...
I vas anar de viatge.
Vaig anar de viatge. Jo vaig tenir la sort de poder acompanyar el Ramon. Jo en aquell moment podia i no podia, però allò quan tens els bitllets comprats en perspectiva de molt temps, dius, doncs ja hi ets posat i no... I vaig tenir la sort de poder anar a Palacagüina, compartir uns dies a Palacagüina, pujar amb la caponera cap a Comanjí, veure una mica aquesta realitat i veure també, al parlar amb la directora de l'escola i amb el Ramon i així, que es plantejaven que cada any, si es buida un lloc de la caponera i algun nen acaba a primària, té una plaça, però si aquell any acaben dos nens de primària i no hi ha lloc a la caponera, doncs normalment els abocaves a que es quedaven allà perquè per problema de recursos familiars així. I aquest any hi havia el cas de que hi havia quatre nens que acabaven a l'hora. I clar, dèiem, ostres, tenim una plaça a la caponera lliure d'aquest any, quatre nens no hi caben, i vam plantejar, doncs, allò que havíem dit, amb la il·lusió quan vas allà, de que comparteixes amb l'escola, amb les mestres, com ho veus, doncs vam dir, ens animem, inicialment, doncs, assumint aquesta potser petita responsabilitat inicial de dir, endavant la caponera, donem resposta a la necessitat que hi ha, i buscarem una mica també la manera de finançar un projecte que econòmicament no és un gran projecte, però sí que particularment té molt contingut i molta força i molta il·lusió que hi pots posar darrere. I aquí va ser una mica que al donar aquesta resposta vam dir, no, la caponera la posem ja, busqueu, i doncs amb la directora de l'escola van buscar un nou caponero, van trobar una persona que es comprometés a poder fer aquest servei i amb compromís diàriament, el vam trobar, on li vam dir, doncs ja pots començar. I sí, el dia 4 de febrer, en aquest cas el 4 o el 5, va fer el primer viatge, que en alguna imatge que us he passat, doncs hi havia els 4 nens, que podrem fer un seguiment d'aquests 4 nens, perquè és un projecte que també té cara i ulls, no? De dir, no només és el cotxe vermell i la gràcia de la caponera, sinó que el que hi ha és a dins, les persones, els nens, que saps que realment no ens podràs anar fent aquest seguiment, veure com evolucionen, i més amb l'experiència també de l'historial, de saber com han anat aquests anys anteriors amb aquests nanos que han pogut participar de la caponera, i veure que han pogut anar a l'institut, que han pogut acabar l'institut, que alguns han pogut complir l'objectiu de poder anar a la universitat o la professió que s'havien marcat, i això, bueno, et dona molta, personalment molta satisfacció, doncs, per poder-ho continuar-ho tirant endavant, no?
I els diners d'aquí d'on van sortir?
Bueno, els diners d'aquí, inicialment, hi ha dues maneres. Com comentava, hi ha una paraula que és el teaming. Teaming és buscar la manera de finançar-ho de forma regular i buscar que hi hagi una petita xarxa de gent, doncs amb aquest compromís de finançar amb un euro o més, però que ja crees una xarxa, i poder allò assolir un mínim. Lògicament, si no assoleixes aquest mínim, tampoc és tan important, perquè aquest canal és un canal que no fas allò de dir busquem 10.000 euros i anem a cobrar a complir o cobrir aquests 10.000 euros, sinó que anem a fer uns diners que no és un import gran, però euro a euro cada mes amb un grup de gent. Aquesta petita xarxa del teaming, que es diu així, et permet poder tenir informats aquesta gent mes a mes. Cada vegada que hi ha novetats, és un canal doncs, que tu publiques allà, goita, novetats, hem comprat un adjectiu, aquest mes han fet això, i saps que tots els usuaris o els que et donen col·laboració a través de teaming reben aquestes notícies. Si no, també és buscar altres maneres de poder-te finançar. Una mica seguirem algun exemple de la floresta, dir, potser quan arribi a Nadal farem una llumineta, ara tenim una mica l'objectiu de fer una paradeta per Sant Jordi, i a darrere d'això, lògicament, és ampliar aquest grup de gent que inicialment jo m'hi he ficat com a promotor, assumeixo una mica aquest lideratge, entre cometes, per les ganes és de poder anar trobant gent, alguns ja ens hem trobat, que sigui un grupet doncs, de facilitar aquesta organització un cop o dos l'any d'alguna coseta que ens acabi de complementar econòmicament l'objectiu, de poder arribar a aquest objectiu, no?
Xulo, eh? Molt.
Molt.
Sí. Molt bonic.
Bueno, és un projecte que realment fa il·lusió. Jo més d'una vegada he comentat amb algú, no és un projecte, hi ha molts projectes solidaris de cooperació molt interessants, i a vegades ens hauríem de plantejar de dir, hòstia, hi ha gent que diu, bueno, prou de feina tenim aquí. A veure, prou de feina tenim aquí, i el compromís també el tenim amb la gent d'aquí, i cadascú participa. Però trobar un projecte a vegades d'aquest nivell, petit, però amb tanta incidència directa, que a vegades hi ha projectes que tots ho sabem, que fiques diners, no ho sé, sense esmentar noms, però tu col·labores amb entitats, organitzacions, ONGs, i al final no saps on va parar això, no saps si realment estàs cobrint només la part de com aquesta gent sobrevisquin, però realment sabem que arriben a l'objectiu final, però a vegades costa veure-ho. Clar, aquí és una realitat molt directa. Aquí tenim la foto dels 4 nens, els hi podem anar demanant com va, podem anar veient com evolucionen, podem parlar amb la directora de l'escola, si fallen alguns, de dir, perquè el que volem és un compromís per part dels nanos de que realment vagin a l'institut, perquè si no hi ha altra gent que ho podria ocupar. Llavors, són petites característiques que ho fan un projecte il·lusionador. Si a més, això, tens la sort, i animo a tothom qui pugui, d'anar a veure-ho in situ, doncs llavors ja no sé, se't fa el cor petit per una banda, per veure tanta senzillesa de gent molt compromesa amb els seus, però t'il·lusiona, et fa il·lusió, i a més ja dic, jo convido tothom qui pugui a vegades trucar aquestes petites realitats aprofitant un viatge i no viure només com si fóssim un gringo o com ens veuen allà moltes vegades, com un estranger que ve aquí a disfrutar només del seu espai turístic o de les seves, i veure que no, que realment podem anar a projectes petits, projectes solidaris amb una incidència real, no?
Jo penso que són projectes petits, però d'impacte petit barra gran. Petit perquè, quan el volum, no? Però gran perquè aquells nens i aquelles nenes d'aquelles comunitats, de cop i volta, les aspiracions que tenien es poden fer realitat. Jo m'agrada una noia de les que va començar a fer la caponera Floreix, doncs aquella volia estudiar medicina, al final no va poder fer medicina, va poder fer infermeria. Bueno, això està molt bé, no s'havia previst ja mai. Però és que hi ha una altra nena, jo recordo que ella deia, perquè jo quan hi vaig de tant en tant procuro anar a Cusmají amb el caponero, fem el mateix recorregut que és com vam fer aquell, i vaig a veure les famílies, els nanos, no? Perquè vegin que ens preocupem, no? I els van dir, tu què voldries fer? No? Per curiositat, perquè t'expliquin una mica els seus somnis, no? I recordo aquesta noia, la Milady, que deia, no, jo vull ser perruquera. Està perfecte. Però va acabar el batxillerat i ara fa dos anys, i va dir, què, Milady, que tant, no, és que jo vull anar a la universitat. Aquesta nena, com vam veure, que podia esperar una cosa molt més, que tenia el seu propi projecte de vida, però aquest projecte se li va eixamplar. Està fent ja segona universitat, allà en una ciutat que es diu Estelí, que és molt...
Ah, Estelí.
Molt la vora.
És que és molt curiós, perquè penses a vegades que hi ha gent que va a la universitat doncs perquè toca, o perquè... N'hi ha molta de gent que no té ben bé clar o segur el que vol estudiar, a vegades canvien de carrera, i quan veus que hi ha gent que han de fer un recorregut llarg per anar a estudiar i que tenen aquestes ganes, és que estem en un altre paradigma totalment diferent, eh? No tenim en aquest aspecte res a veure,
Són mons diferents en aquest sentit. Sí que és veritat, i ara connectat amb el que parlava abans de la tecnologia, que la tecnologia és universal, però realment els referents i les necessitats i les aspiracions és que estem a nivells diferents. Jo sí que...
Com és Nicaragua avui en dia?
La pregunta està ben feta, el que passa que me l'hauries d'apreciar una mica més, perquè cap on vols que vagi?
No entrem en política. Jo vull saber com és... No, política, perquè al final sempre passen coses aquí, allà i a tot arreu. Com és la gent, com viuen, o com malviuen,
o si hi ha
persones...
Personalment, tinc la sensació que jo vaig viure quan hi vaig anar, que no havia... Hem viatjat per Europa, però mai havia travessat. No havia anat mai ni a Centroamèrica ni a Sud-amèrica. I el fet de poder parlar també és d'aquelles vegades que dius, bueno, sé castellà, vius una vegada a la vida que he trobat que té una utilitat pràctica el saber espanyol o castellà, perquè t'ajuda a comunicar amb la gent, i quan la gent et toca per darrere els nanos tot, i et volen parlar en anglès i tu els gires i els contestes en castellà, s'estableix una comunicació lògicament molt diferent, no? Però una cosa que sí que jo potser també amb la meva a vegades ignorància i sense voler fer un anàlisi sociològic, però te n'adones que hi ha països que són països pobres, i això no ens hem d'enganyar. Hi ha una pobresa, hi ha una renda per càpita baixa, però lògicament hi deu haver el que són les grans ciutats com ara Managua o així, o les seves parts més conflictives, com tenim a Barcelona o així, que dius que a vegades hi ha gent que diu jo no fico, o com a Manresa, que sabem que hi ha manresans que no fiquen els peus al barri vell, no? Perquè el tenen estigmatitzat o així. Però personalment jo vaig viure que allà hi havia pobresa, però no hi havia misèria, en un sentit de dir que a vegades el règim, sigui quin sigui, doncs, bueno, les coses les anivella, però que no hi ha dubte que si hi hagués un règim capitalista, sense entrar a valorar el que hi ha ara, així, allò que diem sempre amb els americans a punt d'entrar tot arreu, allà hi hauria una misèria galopant, no? De dir, per què? Perquè, lògicament, només pots crear unes diferències socials a base d'aixafar gent, no? I els que pugen és perquè baixa un altre. I llavors et dona la sensació de que són un poble cristià, que diuen ells, no?, socialista i solidari. I jo penso que són cristians, no són apostòlics, són solidaris entre ells i són socialistes. I a vegades jo he fet la broma que deia que si la meva mare al cel sigui i has dit són socialistes, cristians i solidaris, dolents no poden ser. Vol dir que és una mica la base de que una societat es pugui anar aguantant i pugui anar pujant, no? Una altra cosa, llavors, a la que entres amb qüestions polítiques, doncs que es pot fer més difícil parlar-ne, però també hauríem de globalitzar, perquè, clar, no estem parlant de Nicaragua, estem parlant del que passa a tot Centroamèrica, no? En casos d'El Salvador, Hondures, tot el tema una mica de sota la influència d'aquí i allà que se't vol menjar, no? Llavors, cadascú respon, i també veient els últims 40 anys, el que ha passat cada vegada que hi ha hagut algun moviment revolucionari d'alliberament o que ha volgut anar més a favor del poble, tot el que s'hi ha posat en contra, no? I amb qui sempre financia o fa el finançament de tota aquesta gent que està en contra del que es reparteixi. Llavors, bueno, és difícil fer aquest anàlisi a nivell polític, perquè no, tampoc és una qüestió de valorar, a més, quan tractem amb persones directament, i el que volem és anar per aquestes persones, fora d'estigmes de que pugui haver-hi, però és un país amb la gent molt molt acollidora, molt, ja et dic, endins la seva pobresa, a donar-t'ho tot, si més no l'experiència personal, i sempre amb molta emoció de viure el que, i d'escoltar el que ells t'expliquen, no?
A mi va passar el mateix, jo vaig estar fa 8 anys a Ecuador a una convenció de Nacions Unides, anava a treballar, i m'ha donat bé aquesta imatge de que era un país on misèria no, pobresa sí, molta, però miserables no, jo no els hi veia en aquella gent, no veia que tenien allò de ja la pobresa extrema, i també molt religiosos, però és que es veu, perquè clar, vas en taxis i clar, jo quan escolto emissores pregunto de quina ràdio estem parlant, i es veu que a Centroamèrica s'escolta molt Ràdio Maria, que és una emissora de ràdio religiosa i que té una tirada enorme. Tots els taxistes de Quito portaven aquesta Ràdio Maria, i els vaig preguntar, diu, no, és una emissora de ràdio que està en diversos països d'esta zona. Existeix aquí, també, Ràdio Maria, si no voleu escoltar algun dia. I clar, i sí, eren programes tots religiosos, i també em va donar la sensació que aquí vaig pensar, ostres, comenceu a semblar ja els americans, perquè hi havia molts pastors d'aquests que fumen els rotllos i totes aquestes coses, n'hi havia d'aquests també, eh? Vull dir, no sé de quin, suposo que deuen ser cristians també.
Cristians,
però a l'estil americà dels telepredicadores que surten el mateix, eh? Vull dir, unes parrafades, Dios está con vosotros y Jesús, i no sé què, i unes coses, i jo pensava, bueno, vull dir, i llavors, cantos, molts cantos, tipus gospel.
Cantava bé i...
Sí, sí.
Jo tinc el record de... Bueno, a part del record de quan era jove, va tenir Carau i la revolució sandinista, que allò va ser una efervescència de fa molts anys, però ja de persona gran... La meva filla va anar a veure una amiga seva que hi feia les pràctiques de magisteri.
A Nicaragua?
A Estelí, sí. Oh. I va a un poble a prop d'Estelí i, per tant, doncs, va anar allà. I recordo, pensant en la teva mare, Esteve, que la primera foto que em va enviar així, perquè vull dir, és fàcil, no?, de l'aeroport de Managua, diu, mira, que això t'agradarà, diu, Nicaragua, socialista, cristiana, solidària.
En sèrio?
T'ho juro, però això presideix l'aeroport, quan entres al hall.
Sí.
I com? Perquè socialista, ja m'ho pensava, el de socialista i cristiana és una barreja que aquí normalment no la fem. És la política i l'altra és l'opció religiosa que hi pugui haver, no?
El cristianisme, en la seva essència, té molt de socialistes. Sí, i van mirar,
no, per descomptat, no. Això és agafar l'Evangeli i portar-lo fins al final, però em va fer gràcia perquè, primera, per nosaltres ens costa molt d'entendre la realitat centre i sud-americana. No és el nostre món, com quan hem començat a dir, és que és una caponera per fer 10 quilòmetres. Clar, una persona de Manresa, quan s'imagina 10 quilòmetres, diu, bueno, això deu de ser anar fins aquí a Sant Vicenç. Oblidi-se'n, aquests 10 quilòmetres no tenen res a veure amb la nostra carretera de Sant Vicenç, i fer aquest trajecte cada dia doncs pot ser motiu de moltes sorpreses i de moltes dificultats. I la segona és això, és que estem parlant des de l'antiga Europa, des d'un dels llocs més secularitzats que hi ha, que és aquí a Catalunya, però la resta del planeta continua la religiositat. I a més, quan ara m'explicava això dels cants, perquè està fent una funció social, que la gent es trobi, que la gent canti, que la gent sigui solidària entre ells, de manera que pobres sí, però dignes, que aquesta seria la gran diferència. I en aquest sentit és una mena de cristianisme una mica primitiu, però que probablement... És de més bon país que segons quines fórmules coneixem aquí.
Perquè Nicaragua és de... O sigui, la invasió va ser espanyola, també?
Sí.
Totes les colònies, tot el que era Centroamèrica i tota Amèrica del Sud va ser durant anys.
A mi això em va impactar a Quito, perquè vaig detectar com un cert grau com d'innocència, saps? Com unes persones... Què és això que dius tu? O sigui, nosaltres allà vam posar en acció tots els hotels, cases, albergues i tot, perquè allà vam aterrar no sé quanta gent de tot el món. I hi havia aquest cert toc de voler-te complaure, de tractar-te molt bé, de donar-te tot el que ells tenien. Però a l'extrem, que clar, com que vam arribar a una llau de tanta gent de tot el món amb aquell congrés que hi havia, van a pujar els preus a tot arreu, però 7 vegades o 8 vegades més. I me'n recordo que estant en un restaurant, cosa, aquí a Catalunya això no passaria, el que vaig explicar, és agafar la carta i jo dic, caram, quina carta més nova, vam mirar els preus i eren uns preus com aquí. Quan a mi m'havien dit que gent que hi anava normalment era 7 o 8 vegades més barat que no pas aquí. I jo dic, ai, quines cartes més noves, i em diuen textualment, diu, no, és que les hemos hecho para estos días, diu, y hemos subido los precios porque venían ustedes. Clar, jo que et quedes, dius, m'estàs enredant, però a sobre m'ho dius.
No.
No, tu estàs, no, estàs dient descaradament.
No sóc honest a tota la vista.
Jo em vaig quedar dic, ostres, però quina gent, no? I després visitant la plaça gran de Quito, hi ha totes les esglésies de costat, eh? No sé si ja ho ha estat, sí, sí, sí. Però hi ha la Sant Francesc, la dels jesuïtes, dels carmelites, totes una costat de l'altra. I vam fer una visita. I clar, ja tot, aquí no ho tenim perquè hi va haver la desamortització del Mendizábal, ho va espatllar tot, però ja està tot ple de pa d'or i tal, i aquella noia ens deia sí, perquè los padrecitos españoles que hicieron aquí una gran labor i tal, i jo li vaig dir, dic, em sembla que ens estàs enganyant, eh? No, és lo que tengo que decir, i bueno, digues la versió original, que els teus avantpassats els van obligar aquí a treballar, a crear esglésies, llavors ho va explicar, però al primer moment, o sigui, et volen complaure, tu vens d'Espanya i com si, jo què sé, com si aquí Espanya fuera qui sap què, no?
Vull dir, bueno, una cosa és el que deia la noia i, una, sí, i el que pensava, sí. I una altra cosa és el que li obligava a dir a l'empresa que havia organitzat el congrés.
No, però a part d'això, la gent del carrer, la gent normal, vull dir, si anaves a una botiga, una farmàcia, el que sigui, quan deia, ah, hosti, és d'Espanya, com si, no sé, si es pensessin que som un país... No?
Bueno, no deixem de ser un referent del primer món ric,
sí,
diguem-ne,
però,
no?
Però jo pensava, ostres, però si vam venir us ho vam fotre tot, nosaltres aquí.
Hi ha hagut un relat, no? Hi ha hagut un relat secular que una mica la versió que es venia era aquesta.
Sí.
Han vingut els espanyols i s'ho han donat tot, sí. La cultura, la civilització, i aquí amagaven tot el que hi havia, tot el que s'havia perdut. Però també hi ha hagut un moviment indigenista important des de fa unes quantes dècades, i Ecuador també, de recuperació una mica de les llengües pròpies, que són algunes, si no, algunes coses no s'entendrien del que està passant a Amèrica,
clar.
A Perú o Bolívia també, amb l'Evo Morales, d'aquesta gent. Diu ràpidament, dient-ho, I en el cas de Nicaragua hi ha també un sentiment indigenista, però molt barrejat, molt mestís. Sobretot a Nicaragua, o la població on es va ubicar, si miréssim el mapa, es va ubicar a la part del Pacífic. I ja les carreteres estaven allà. Encara hi són. Les vies de comunicació estan allà. Pugen des d'Honduras, continuen cap a Costa Rica i Panamà, i tot el que era la zona de l'Atlàntic, la selva, pràcticament no hi havia carreteres, ara comença a haver-hi alguna, i era una zona on hi ha sobretot els misquitos. No només, els misquitos, que és una comunitat indígena que parlen una altra llengua, i també barrejat amb criolls, amb negres, d'aquests que s'escapaven dels vaixells, que deien... I tota aquesta zona, a la gent, tota aquesta zona de la Mosquitia, a la gent del Pacífic, els hi deien los españoles.
Ah.
I encara els hi diuen, los españoles, i tots són membres de la mateixa nació, de Nicaragua.
Sí, sí, sí.
Los españoles són els d'allà. I la part de la Mosquitia, durant un temps, va ser també un regne propi, que era el regne de la Mosquitia, que només estava reconegut pels britànics, perquè tenien molt interès en tenir la colònia allà, interès polítics,
No, i abans de començar parlàvem, i els espectadors també els hi volem fer partíceps de, i molta gent gran recordaran el Carlos Mejía Godoy i los de Palacagüina i la cançó dels Perjúmenes, que durant tot un estiu vam estar cantant absolutament tothom, i es van vendre discos i casets dels Perjúmenes a Punta Pala, i després hi va haver-hi el que comentava l'Esteve d'un disc que es va vendre també moltíssim, que crec que els beneficis eren per no sé quina associació de Nicaragua, que era el disc de la missa campesina nicaragüense, que hi havia el Miguel Bosé, hi havia l'Aredo, hi havia varis cantants d'aquells moments que eren coneguts i que van participar, la Elsa Baeza també, i que van interpretar cançons, i aquell disc es va vendre una barbaritat, si van arribar els diners a Nicaragua o no, però en aquells moments sí, sí. Miguel Bosé era un d'ells que estava molt interessat en ajudar a Palacagüina i a Nicaragua en general.
Però recordo que la cançó més emblemàtica, que era el Cristo de Palacagüina,
sí.
Si escoltaves la lletra d'aquí, la que cantava l'Isla Baeza, d'aquesta gent,
sí.
O la lletra original, canviava una mica. Perquè acabàvem fent una cançó que reivindicàvem la lluita guerrillera, sí. Els sandinistes, i aquí l'endolçàvem una miqueta.
Endolcíem una mica.
Sí. Allà que acaba dient que el nen, el Jesucrist, quan sigui gran vol ser guerriller.
No vol ser, sí. Que no vol ser fuster.
Vol ser guerriller. I això, això de qui no ho deia.
Exacte, sí. Però això passava també... A mi, va ser una època que també... l'època una mica anterior va ser les cançons també del Víctor Jara, que també eren, que ens van arribar aquí el Te Recordo Amanda i companyia, eren cançons guerrilleres totalment, vull dir que era un estil de cançó que aquí agradava molt, que després aquestes cançons el Te Recordo Amanda la va cantar el Raimon també, per exemple, vull dir, era un tipus de cançons que aquí calaven i que aquí agradaven, i a dir que es va passar tot un estiu cantant el Carlos Mejía Godoy i el seu grup de los de Palacagüina, que es van fer famosíssims.
Cantem, no? Nosaltres?
No, no, sí, no, i quan vas allà és maco impregnar-se, i a part que n'hi ha algunes, no recordo una és, però que parla de tota la invasió espanyola i com els van veure arribar pensant-se que eren déus i que els déus no maten i que els déus no roben i així, i de cop i volta els mataven, els robaven i així, vull que hi ha històries molt maques amb aquestes cançons a darrere del que reflecteixen, no? Vull que personalment...
Parles de la cançó de Malinche.
Exacte.
Sí, sí. Aquesta és la cançó...
Però m'imagino que allà quan arribeu, vosaltres no dieu que sou espanyol, suposo.
Bueno, jo no dic que sóc espanyol enlloc. I que, la veritat, jo sóc català i quan vas a un lloc sóc català. I a partir d'aquí la gent et demana...
Però no t'agradaria, si no hi has estat? Perquè allà hi van anar-hi una quantitat de catalans... Sí. Però... impressionant, eh? Hi ha un casal català més a més brutal,
sí,
jo anava, soc
que li...
catalana i deien, ah sí, sí, aquí està, està venida una avinguda, no me'n recordo com es diu el senyor, una avinguda grandiosa, que seria com una espècie de Gran Via, i allà a Quito hi ha una avinguda, ah, és un català que vino aquí, sí, sí, ja.
Bueno, però t'identifiques com a català, el que passa que tens la sort de poder parlar castellà i això facilita molt la comunicació, perquè abans quan parlaves això de les religions, recordo que aquella senyora que vam pujar un dia al cotxe, bueno, perquè intentaves també a vegades gent caminant i els veus un dia, dos, i pugen i doncs t'expliquen la vida i així, i aquella senyora que ells no eren apostòlics ni romans, que ells eren evangelistes, són cristians evangelistes, sí, d'aquestes esglésies. El podria aprofitar per això, perquè han pujat molt, eh? I també suposo per, com a contraposició a l'Església Catòlica, eh? I pels poders que en un moment donat ha tingut o així, i doncs, bueno, potser les esglésies evangelistes que allà no tenen els missatges tan ultraconservadors com les que tenim aquí, perquè això també seria una cosa digna de valorar, no? Tota l'església evangèlica que hi ha aquí, que es veu que algunes fan pagar el delme i tot a la gent que hi va, no? I perquè tenen aquest... aconsegueixen agrupar gent dels països d'origen, però amb una... molt conservadors, no? I potser allà és diferent. Però, bueno, totes aquestes explicacions, això era molt agradable i t'identifiques com a tal català, no hi ha dubte que saben que ets, et demanen per ubicar-te, Barcelona, i llavors els hi parles. Et van, tenen moltes preguntes, perquè recordo canalla petita que els hi expliques lo del metro, lo dels trens, i no s'ho saben imaginar, eh?
I futbol?
Futbol, bueno, això no hi ha dubte, però fins i tot allò...
I sí, no?
Tenen aquella il·lusió d'anar a l'Occident, eh? I tenen unes imatges, i així, nostres, que veus que, bueno, tots donaríem per voler... Alguns et demanen, no puc venir amb tu cap allà, perquè no és tant fugir d'una realitat de Nicaragua, sinó que és fugir d'una realitat que abarca més territori, que és una mica el que viuen tots aquests països, no? Que la immigració està al peu del canó, no? Però sí, sí, també vam trobar la canalla darrere...
I a Palacagüina, tu no ho vas veure això, però jo he comentat que els de Arbúcies ja fa anys que fan projectes de cooperació, de solidaritat, i un dels projectes que van fer va ser un centre per gent gran, d'assistent de gent gran. Jo recordo haver anat allà i que tenien la bandera de Nicaragua, la bandera Frente Sandinista i l'estelada. Són les banderes que estan a l'entrada d'aquest centre. La realitat catalana és coneguda, no és coneguda per tothom, però és prou coneguda per alguns sectors, perquè fa molts anys que hi ha cooperació solidària des de fa molts anys.
Bueno, la solidaritat que ha arribat d'aquí també sempre ens hem identificat, clarament, lògicament. No hi hem anat allà amb una bandera d'Espanya. Com a catalans, no?
És que no, per sort no cal.
No, però és curiós amb això que expliqueu vosaltres, perquè a mi em va frapar molt el casal de Quito, el casal català. Aquelles persones, és que ho entenien tot, i jo pensava, com pot ser que a l'altra punta del planeta ho entenguin tot i aquí a casa nostra no entenguin res, no, perquè... és així, és la imatge que em va venir al cap, perquè aquella gent estaven entregats amb ganes de que els expliquéssim coses d'aquí i com ho vivia. A més a més, estic parlant que hi va anar-hi fa 8 anys, per tant, estava l'ebullició total i absoluta. sí que em vaig donar compte que eren molt, estaven molt contents i se sentien com molt orgullosos i honorats d'haver tingut avantpassats catalans. A més, ho deien, no, és que els meus avantpassats eren catalans, no eren espanyols. O sigui, suposo, també m'imagino que a part del que els hi poguessin explicar, que el missatge de ser espanyols es lligava amb aquest catolicisme ranci, amb això dels padrecitos que deia jo, i amb gent que anaven amb el fuet a la mà. I el dir el fuet no vull dir la llonganissa, vull dir el làtigo. Per tant, potser per això ha triomfat més aquesta església que comentaves, Ramon, més de poble, més d'un esperit socialista, més d'un esperit evangèlic, que no pas aquella església catòlica encorsetada, tradicional, sèria, del pecat i aquestes coses, m'imagino.
Però caldria rescatar com a mínim tots els capellans aquests que es van moure l'entorn de la teoria de l'alliberament, que aquests sí que des del catolicisme propi, que han estat marginats totalment. Sí.
I assassinats,
sí, sí, sí.
El Romero,
o l'Honesto Cardenal, Fernando Cardenal, o altres que van morir al dit.
I un jesuïta, que no recordo ara el nom, de Sant Fruitós de Bages, també, que també va ser assassinat. O sigui que...
A Nicaragua, no?
No, a Nicaragua, no. El Salvador.
El Salvador.
Amb el Romero? Amb...
Sí.
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 Mm-hmm. Per això dic que vull dir que aquest tipus de capellans que el papa ni els rebia, com amb el bisbe Casaldàlia, que feien ja que no el rebia. Per tant, com aquests n'hi van haver-hi molts amb la teoria de l'alliberament, i que era una altra història, que potser també s'han emmirallat amb aquest tipus de...
Hi havia un capellà que es deia Gaspar García Leviana, te'n recordes? Que aquest era un asturià, és mort, va morir a la guerrilla, aquí és poc conegut, Astúries una mica més, però ell va fer els anys 60, com va ser capellà, el van enviar a Madrid als barris, i d'allà va estar fent de capellà, i al final el van enviar a Centroamèrica, i a Nicaragua estant va començar a fer, era el rector d'una església de Sant Juan del Sur i de Toles, en dos pobles, i compartia la rectoria, i durant l'època de Somoza, i ell anava predicant. Però ell explicava després, però al final no hi veia que aquí, si realment havien de canviar la societat, el que va acabar és, diguem, dient als nanos, el que han de fer és incorporar-nos a la guerrilla. I ell mateix va ser un comandant de la guerrilla, que va morir al sud, tocant la frontera amb Costa Rica. I si tu vas allà, tothom el coneix. L'Hospital de Sant Juan del Sur, dibujàs, Hospital, Garpar, García Leviana, el de Tola també, avingudes, carrers, molt conegut allà. Aquí és un desconegut. No té per què ser conegut aquí, tampoc no me saltaria, no? Però per una mica com un exemple d'aquests anònims, o no tan anònims, molt vinculats al compromís, un compromís que va anar més enllà de la prèdica, perquè va agafar les armes i el van matar per això.
Bueno, és que a centre Sud-amèrica no pots, o a l'Àfrica no pots entendre aquest discurs si no s'acompanya d'uns fets, no? I per tant la teologia de l'alliberament allà ha funcionat, i en canvi doncs a l'antiga Europa i a Roma no estan de gaire romansos.
No. Però, el moviment sandinista ara no se'n parla, encara existeix, està soterrat.
Sí, és el partit que està al govern. Uh-huh. Allà va haver-hi...
Ah, però, sí, dels que eren els que són deuen haver canviat, o no?
Bueno, alguns sí, alguns són grans, altres gent més jove, que també s'ha incorporat. Va haver-hi uns anys que van estar governant els liberals, ben bé un parell de mandats, amb el Bolaños, no sé si sonarà un que es deia Alemany, també. Aquí, sembla, l'alfabetisme va créixer moltíssim en aquesta època, van deixar de donar menjar a les escoles, la medicació l'havien de pagar íntegrament la gent. Es va accentuar molt les diferències, van tornar a guanyar els sandinistes, i ara encara hi són, amb totes les contradiccions que puguin tenir, com les tenim aquí també, que aquí tenim altres conflictes que no... Sí, també
el president continua sent...
Torna a ser el Daniel Ortega, el president, el Daniel Ortega, i la vicepresidenta... Sí. Rosario Murillo, sí.
I de què viu allà la gent? És tot tema... Perquè, clar, esteu parlant de persones que viuen lluny d'on està Palacagüina, viuen de l'agricultura, de la ramaderia...
La ramaderia i l'agricultura, depèn de quins jocs, més o menys, i una mica el turisme en algunes zones.
Ah.
En algunes zones, perquè tampoc... Ja havia, per exemple, hi ha dues ciutats precioses que són... Allà heu d'anar, si mai teniu oportunitat, són Granada i León, amb estil colonial, encantadores. El Sergio Ramírez era de León, el Rubén Darío era de León, o Sant Juan del Sur, zona de platges, si us agrada el surf, no sé si... Però hi ha molta gent jove que els encanta anar a Sant Juan del Sur, perquè hi ha zona de surf.
Jo no conec ningú que hagi anat de vacances a Nicaragua.
Doncs,
doncs ara realment estan amb això, eh? Sí? Les seves aliances en un moment donat amb
el russos.
El que
va fer Costa Rica en el seu moment, també.
I ara amb els xinus, doncs el que fan és aquestes inversions, i ara estan fent, potenciant tot el turisme a la part del Pacífic, fan una carretera que enllaça tota la costa del Pacífic, que en diuen la Costanera, i que realment es nota i serà una mica el que donarà més vida. Ara, també és veritat que és, un, és turisme, eh? el que esperen allà, no ens esperen a nosaltres allò que anem a visitar, i esperen gent que s'hi gasti els diners. I ho veus amb els preus que fiquen, perquè és cert, i si et veuen cara de gringo, el teu taxi val 20 o 30 euros, o dòlars, i si agafes l'autobús o així, et val 200 còrdobes o 300, i que els preus viuen d'això una mica, dius, tu tens calés on... Ja, tampoc és sense aprofitar-te, no et canvien els preus a la carta, no? Però és una realitat que és un país que lògicament està canviant. Gent que parles de fora, fora de temes polítics, doncs és conscient de que el país millora, s'estan construint carreteres, el que facilites comunicació, facilites que hi hagi més accés a la sanitat, etc. I això és una cosa que ha d'anar creixent, amb totes les pressions que cada país té amb les seves circumstàncies. No?
I vosaltres aneu de cara a una altra caponera o com va això?
Bueno, ara tenim la segona, i aquest és un projecte que ens ha de durar 4 anys. No és que anem, la idea no és anar muntant caponeres, perquè si no el que haurem de fer potser és comprar un autobús o un 4x4, no? Perquè ens asseguraríem de que ni que plogui o així. Però una mica l'objectiu és acomplir això. Dius, poder tenir aquesta caponera 4 anys, poder veure una mica l'evolució que fan aquests 4 nens, seguint i un seguiment, per poder una mica també respondre a la gent, doncs, que s'hi afegeix i que ho pugui viure amb il·lusió. I aquí estem. No, la idea no és muntar-ne 4, la idea és que si aquests 4 aconseguim que arribin els 4 anys, doncs quan quedi buida, o si per alguna circumstància hi ha algun espai buit, doncs que algun altre nen de la, que acabi primària s'hi pugui afegir, i que sigui un cicle, no? Una roda que vas fent. I...
Aquí n'estem trobant amb una demanda diferent, i és la gent que va a la universitat. Tots no hi van, per exemple, aquest que us comentava abans, aquesta noia ha d'anar de Cosmají, ha d'anar a la universitat, que està a Estelí, que vol dir que ha d'anar a Palacagüina, i de Palacagüina agafar un altre transport. I aquí sí que ens van demanar suport, i aquí nosaltres un resolt a nivell florestal, amb una família que va dir, escolta, algú vol becar aquesta noia concreta, pagant-li el transport, que són 200 euros l'any, una cosa així. I una família, en aquest cas florestana, que va dir, però nosaltres ho farem. El temps que estudia aquesta noia li pagarem. Però, clar, cada porta que obres, trobes noves necessitats. Això és veritat. La gràcia de Manresa és que ens ha ajudat a resoldre...
No volem entrar-hi ara. Penso que hem de complir aquest primer objectiu, però si el projecte, per la força que pogués agafar i tot, doncs donés peu a que hi hagués més recursos econòmics, l'altre plantejament és aquest, és veure amb què més pots ajudar aquesta gent concreta, no? I un aspecte seria aquest que apunta el Ramon, no? Perquè hi és aquesta necessitat. I ho veus, eh? Jo ara tinc una imatge que m'ha vingut al cap mentre explicaves, una mare que va baixar expressament de Palacagüina a peu, de Comanjí a peu, no sabia on érem, però ens va venir a esperar davant d'una escola fins que ens va veure, per intentar que la seva filla pogués pujar a la caponera, perquè els mateixos pares són conscients de la força que té el fet de que els nanos puguin anar a l'escola i sortint d'aquest entorn que acabaran treballant a la fundació, de la plantació de cafè o de tabac o així, no? I això és el que també et dona...
I perquè veig que hi ha igualtat nens i nenes, també, no?
Sí, sí, sí. I a vegades pot semblar que a la imatge hi hagi tres nens i una nena, però hi ha una barreja. No és allò que no es fa... Es busca el que, una mica el criteri que segueixen a la directora de l'escola i les mestres, que gent amb voluntat de que triguin profit d'això, no? I que hi hagi un compromís, perquè nosaltres fem un, podríem dir, petit esforç, però ells se'l fan gran, també, llavors, que sigui i que ho compleixin, no?
Escolta, Esteve, i per col·laborar, què s'ha de fer?
Bueno, per col·laborar hi ha això de teaming. Si voleu entrar a teaming, doncs és una manera de col·laborar amb un euro al mes, una manera de fer xarxa, perquè també és una manera d'accedir a aquesta informació i anar fent un seguiment aquests 4 anys amb les notícies que anem penjant. Però jo també sóc conscient de que hi ha gent, doncs, des de la meva germana, per dir-ho així, que això de ficar una targeta a l'ordinador i tal no els hi agrada gens. Llavors el que demanem és que si volen fer una col·laboració d'aquests 4 anys, doncs estem parlant de 12 euros l'any, 4 anys, 48 euros, doncs que facin un visum de 50 euros, sobretot que ens donin adreça de correu i...
Teniu una web, no?
Tenim una web, hi ha l'apartat de teaming, i si no, llavors...
La
Caponera Manresana és una web que hem fet a site, però també quan entres a teaming també ho explica, i intentar llavors que facin una aportació de 50 euros, si durant aquests 4 anys els enviarem informació, i llavors intentarem fer una mica seguint l'exemple de la gent de la Floresta, doncs això, ara per Sant Jordi intentarem muntar una paradeta per Sant Jordi, doncs, per donar-nos una mica a conèixer, perquè tampoc volem ser molt pretensiosos, però sí que hi siguem presents i facilitar això. Si veiem que arribem a final d'any i no ens en sortim prou, doncs igual fem una gallo pinto o gallo pintada, que diem, de fer un dia
a veure,
típic,
que jo tinc ganes de provar-ho,
quatre cançonetes, i si no farem una, acabarem fent una llumineta. Però bueno, és buscar la manera, ja dic, no és tant els diners en si, sinó una mica també les ganes de que hi hagi una mica de gent, doncs, que darrere ho puguem tibar, no? Que no sigui tot jo sol, sinó que siguem uns quants, no?
Esteve, Ramon, moltíssimes gràcies per ser avui a la tertúlia, també a l'Àngels i al Ramon. Avui hem escoltat més que parlat, però m'ha encantat explicar moltes totes gràcies. Aquestes històries que ens heu comentat, i aquesta caponera, la caponera catalana, ja ho sabeu, entreu a la web i per 50 euros feu feliç a una persona durant 4 anys i a més l'ajudeu a que pugui tenir uns estudis. Moltes gràcies i demà nosaltres tornem aquí a les tertúlies. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cuenta hasta ahora la SER. Es el informe de las llamadas.